A mig matí.
Doncs una setmana més encetem de cine amb Raül Riera. Bon dia, Raül.
Bon dia.
Què tal?
Bé, bé.
A punt per anar al cinema?
Sí, sí, toca cinema, eh? Toca cinema, com cada divendres, no? Estrenes. I ja, doncs animar a la gent que hi vagi.
Doncs déu-n'hi-do les estrenes que tenim, eh? Recordem que cada setmana parlem de totes aquestes estrenes. I doncs al Ser Festa també hi va haver alguna estrena. Però vaja, déu-n'hi-do, eh? També tenim un bon grapat.
Sí, 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 ens agrada això.
Mira, comencem parlant d'Operació Camaró. Amb aspecte de desgraciat i dots de concertista clàssic, Sebas Rierol, interpretat per Julián López, és un policia nuançà i és perfecte per una perillosa missió: infiltrar-se com a teclista dels Lolos. Què són els Lolos? Doncs una banda de flamenc trap que tocarà les noces de la filla d'un traficant local. Està dirigida per Carlos Terón.
Sí, és que bé, sabem com funciona per norma general la comèdia nacional a taquilla, sobretot si té el recolzament d'algun estudi potent com és el de Mediaset. Si un títol pot colar-se en el top 5 aquest cap de setmana, doncs aquest és Operació Camaró. Carlos Terón dirigeix a Julián López i Natàlia de Molina en un llarg on l'humor no serà per a tot el món, ja que, doncs, però que pot encaixar molt, però que molt bé, entre el públic amb ganes de festa canyí. Parlem ara de Lucas, i és que, doncs bé, està dirigida per Àlex Montoya, amb un guió del mateix director. En el repartiment hi trobem Jorge Motos, Jorge Cabrera i Irene Anula. I Álvaro és un noi que està confús, no sap si és un pederasta, pedòfil o un enamorat de la joventut. D'altra banda, Lucas és un jove de 15 anys que s'ofereix, en aquest cas,
assetjament, no?
Assetjament escolar, i l'únic desig del qual és aconseguir una moto.
Doncs després de la bona acollida al Festival de Màlaga, arriba a les sales de cinema Lucas, el nou treball del director i guionista Àlex Montoya. En ell seguim la història d'un adolescent que, després de perdre el seu pare, accepta ser fotografiat per crear perfils falsos a les xarxes socials, donant lloc a una trama a mig camí entre el drama de personatge i el thriller. Vinga, també s'estrena Enveja Sana. No sé si l'enveja pot ser mai sana, no? En aquest cas, Envidia Sana és una comèdia i està dirigida per Daniel Cohen. Lea Marc, Karin i Francis són dues parelles d'amics que porten junts tota la vida. La manera de relacionar-se i d'ocupar el seu lloc en el grup ha fet que regni l'harmonia durant les seves trobades. No obstant això, un dia tot es desmunta quan la més tranquil·la del grup anuncia que ha escrit una novel·la i s'ha convertit en un èxit de vendes.
Sí, és que Enveja Sana arriba des de França. Daniel Cohen dirigeix aquesta comèdia d'enredo, doncs, on es, aquest punt de mala bava tan característic del gènere francès, en el que destaca un repartiment encapçalat per Berenice Bejo, Vincent Cassel, François Demains i Florence Foresti. Esperem haver-ho dit el millor possible. Parlem de La novena profecia. Està dirigida per Nikolai Komerecki, i en aquest cas, doncs, a finals del segle XIX, la febre per les ciències ocultes s'estén per Europa. Olivia, una atractiva mèdium britànica, arriba a Rússia i aconsegueix captivar a les classes altes que acudeixen a la seva casa amb l'esperança d'entrar en contacte amb els esperits dels seus difunts. Mentrestant, en una altra part de la ciutat comença una sèrie d'assassinats, les víctimes dels quals són joves brutalment desmembrades.
El cinema rus troba la seva representació a la cartellera gràcies a aquesta novena profecia, un thriller sobrenatural dirigit per Nikolai Komerecki i ambientat en el segle XIX. Altra estrena, La vida dels demés. És un drama dirigida per Mohamed Rasulov, el conegut director iranià Mohamed Rasulov, pendent de sentència per mostrar la repressió del govern al seu cinema. Presenta quatre històries de la vida quotidiana a l'Iran, on la pena de mort forma part d'aquesta realitat. Un poderós i meravellós viatge definit per les paradoxes del poble iranià. Pel·lícula guanyadora de l'Os d'Or a la Berlinale 2020.
Sí, com deies, després de guanyar aquest Os d'Or a millor pel·lícula en l'última edició del Festival de Berlín i de fer-se amb la menció especial del jurat de la Seminci de Valladolid, arriba a les nostres pantalles la nova obra del director i guionista Mohamed Rasulov, en la que reflexiona durant 150 minuts sobre la pena de mort. I ara parlem de El gran camí, que és un documental dirigit per Alba Prol i Raül García, el que, doncs, el film que narra la història d'Alba i Raül, una parella de joves directors que decideix carregar les seves càmeres en les motxilles per emprendre una aventura de milers de quilòmetres per les grans rutes a peu del món. El Pacific Crest Trail, un dels senders més extrems dels Estats Units d'Amèrica, el misteriós camí Inca a Machu Picchu, l'ancestral ruta del Kumano Kodo entre grans temples japonesos o l'europeu camí de Santiago.
L'únic documental d'aquesta setmana, podem dir, està escrit i dirigit per Alba Prol Cid i Raül García i segueix l'aventura d'aquesta parella de cineastes que decideixen recórrer algunes de les rutes a peu més extenses i famoses i extremes del món. Vinga, altra estrena. On està el truc? ¿Dónde está el truco? Una comèdia dramàtica que dirigeix Alessandro Siani. Arturo Maravilla és un jove empresari que no està passant pel seu millor moment. Encara que va heretar del seu pare una companyia de teatre, famosa pels seus espectacles circenses, els seus nombrosos deutes l'han portat a la crisi i a comptar únicament amb el pitjor dels comedians del moment, Juanito Sense Blanca.
Bon nom, eh?
Sí.
Doncs sí, l'italià Alessandro Siani, que firma i protagonitza aquesta comèdia fantàstica centrada en un jove empresari que ha de salvar una companyia de teatre en hores baixes amb l'ajuda d'un company del més peculiar. Parlem ara de Suk Suk, que és un drama romàntic dirigit per Ray Young. Un dia, Pak, un taxista de 70 anys que es nega a retirar-se, es troba en un parc amb Hoi, un pare solter de 65 anys. Encara que tots dos han ocultat la seva sexualitat, estan orgullosos de les seves famílies que han creat a través del dur treball i la determinació. No obstant això, en aquesta breu trobada inicial es deslliga alguna cosa en ells que havia estat reprimit durant molts anys. Mentre tots dos homes recorden i es conten les seves històries personals, contemplen un possible futur junts.
Doncs un drama hongkonès sobre l'homosexualitat en l'edat madura, escrit i dirigit per Ray Young, també disponible a Filmin. També s'estrena La sombra, L'ombra. És de ciència-ficció i està dirigida per Juan Antonio Chavero Briones. I explica la història de Juan i Lucía, que són dos supervivents en una futura i desolada Córdoba post-apocalíptica. Després d'anys junts, tots dos tenen diferents objectius en la ment, però en el camí coneixeran a Elena, una nena que diu que prop que busca la seva família. Tots dos decidiran ajudar aquesta petita en el seu periple, en un camí que estarà ple de perills.
Juan Antonio Chavero Briones debuta en la direcció escrivint i dirigint La Sombra, una pel·lícula postapocalíptica amb tints de thriller i ciència-ficció en el que dos supervivents a una catàstrofe hauran de sobreviure en una ciutat de Còrdoba devastada. Salvador és la següent, és el drama que parlarem ara. Està dirigida per César Heredia Cruz i és que l'any 1985 a la ciutat colombiana de Bogotà, la ciutat viu sumida en la sospita i una latent inseguretat. En el centre de la capital treballa Salvador, un particular sastre de la rutina del qual es veu trencada amb l'arribada d'Isabel, la nova i simpàtica ascensorista de l'edifici. I encara que els dies es tenyeixen amb el miratge d'un subtil i maldestre romans, la gelosia i la desaparició d'un familiar afecten les decisions de Salvador de la pitjor manera, just quan el Palau de Justícia és pres pel M19.
César Heredia Cruz debuta en el llargmetratge escrivint i dirigint aquest drama romàntic ambientat en la ciutat de Bogotà, militaritzada el 1985, durant els dies previs a la presa del Palau de Justícia. Mira, que ens queden només dues estrenes, un drama, El telèfon del vent, dirigida per Nobuhiro Suwa. És una road movie que reflexiona sobre les seqüeles de la tragèdia de Fukushima. El film se centra en el relat en un periple d'una noia que ho va perdre tot i que ara busca respostes. Un dia coneix la història d'una cabina telefònica enmig del no-res i sobre el que planen diverses llegendes. Suposadament permet parlar amb els morts. Un llargmetratge catàrtic sobre el dol col·lectiu.
Nobuhiro Suwa dirigeix i coescriu la road movie El telèfon del vent, en la que una jove de 17 anys recorre Japó buscant respostes després de la mort del seu germà i els seus pares durant un tsunami, una història sobre la pèrdua amb un tractament visual realment meravellós.
Anem ja amb l'última estrena, no, Raül?
Sí, aquesta és la que m'agrada a mi.
Vinga, doncs, l'hem deixat pel final.
Sí, sí. Doncs es tracta de Spirit Indomable. En aquest cas està dirigida per Elaine Bogan i en Ennio Torresan Jr. En aquest cas és una pel·lícula d'animació, aventura i per tota la família. En la seva sinopsi destaca que quan la obstinada Lucky Prescott es veu obligada a mudar-se de casa seva, de la gran ciutat, a una petita localitat que es converteix en un peix fora de l'aigua, però la seva vida canvia per sempre quan fa nous amics i forma un vincle que és intrencable amb un cavall salvatge que es diu Spirit. Quan la manada d'Spirit és capturada per Quatreros, Lucky i el seu grup d'amics, junt amb els seus cavalls, començaran una èpica aventura per alliberar-los.
Doncs gairebé 20 anys després de l'estrena d'Spirit, El corcel indomable, Elaine Bogan i Ennio Torresan Jr. dirigeixen, sota l'ala de DreamWorks Animation, aquest spin-off de l'aventura equestre. Una proposta ideal pels més petits de la casa que complementa la sèrie Cabalgando en Libertad. I aquesta és la que t'agrada a tu, Raül?
Clar, és d'animació.
Sí, sí, sí.
A mi l'animació m'agrada.
Sí, tampoc aquesta setmana veiem que no n'hi ha massa, d'animació, potser aquesta. I no sé si em sembla que no n'hi ha cap més.
Crec que és l'única, sí.
Un documental només i, doncs, només una pel·li d'animació.
Però bé, moltes alternatives, també.
I tant que sí, tenim aquí un gran ventall per anar al cinema.
Comèdia, drama,
sí, de tot. Sí, sí, de tot. Tornem la setmana vinent, Raül.
Molt bé, fins
ara. Gràcies, que vagi bé. Adéu.